Avui parlem amb el senyor Hilari Reguer, que és historiador i monjo de Montserrat, que ha visitat la ciutat per motius diversos. Salutacions, senyor Reguer.
Molt de gust.
Senyor Reguer, vostè que té 90 anys, els va fer aquest agost, va ser un dels supervivents als bombardejos que l'aviació italiana va fer a Catalunya durant la Guerra Civil. Com recorda aquesta etapa i què suposa per un infant viure una guerra?
Doncs, com que els grans feien molts disbarats, els petits els imitàvem una mica fent també disbarats, des de dir paraulotes, indisciplina, costava de mantenir la disciplina a l'escola i no ens donàvem compte del tot de la gravetat de les coses que passaven. Concretament, el barri on vivia jo, no va ser Sant Gervasi, no va ser mai bombardejat, i ara em fa vergonya haver presenciat els bombardeigs com un espectacle, pujant al terrat de dia o de nit, veient els avions, i després, també, una anècdota que bastant significativa. Va haver un primer temps de la guerra que jo anava a l'escola Blanquerna, ara és l'Institut Menéndez y Pelayo, era tocant a casa. I allà havien dit que si hi havia alarma aèria ens havíem d'arrambar a una paret mestra. I va haver una alarma i estàvem arrambats. I un altre nen i jo vam veure una nena que estava espantada, amb els ulls esbatanats, col·lapsada, no? I nosaltres vam dir, mira, aquesta té por. I ens morlàvem. I la senyoreta que se'n va donar va anar amb aquella nena, la va abraçar i li va dir, plora, plora. I es va posar a plorar, com histèricament. I jo de moment vaig dir, ara jo me'n burlava una mica, però jo no el volia fer plorar. Però més tard he pensat que potser la va salvar d'un trauma, com tantes persones han quedat traumatitzades per les coses que passaven. No?
Vostè té un trauma per la guerra?
No, trauma no. Tinc els records molt vius. N'hi ha que del trauma no recorden ja les coses. No? Jo les recordo molt bé. I, clar, coses molt desagradables. Vam haver de fugir d'on vivíem a Sant Just d'Esvern, perquè el meu pare era nebot del rector, o sigui, no va ser fàcil, però no tinc trauma. Però aquesta nena, després em sembla com paradigma de tot un país que encara no ha plorat prou i que encara hi ha gent que no gosen dir el que van sofrir o el que va passar a la guerra o a la primera postguerra.
No hem fet net, no, d'aquesta guerra civil? No hem fet net d'aquesta guerra civil?
No, encara hi ha moltes coses per investigar i per explicar i que parlin persones que encara no han gosat explicar el que van patir a la guerra o a la primera postguerra.
Suposo que una implementació total de la Llei de Memòria Històrica ajudaria, no, a fer net i a superar aquests traumes. Com creu que Espanya, l'estat espanyol, hauria de fer front a aquesta qüestió?
Doncs amb llibertat d'investigació, obrint de debò tots els arxius, fins i tot els de Franco, que es guarda la família o la Fundació Francisco Franco. Jo he pogut veure en els arxius italians els papers personals de Mussolini. I concretament, doncs, telegrames de Mussolini sobre els bombardeigs. Un que diu que ordena bombardejar la rereguarda i terroritzar la retrovia. I un altre que diu que març del 38 farà un any de la batalla de Guadalajara, doncs en previsió diu que s'estan preparant actes a París commemoratius de la derrota italiana i que s'ha d'organitzar alguna cosa que passi al davant d'aquest record, o sigui, sense tant hi ha aquests bombardeigs. Però els arxius italians són sagrats, no són patrimoni, com fan aquí, que un ministre complet s'emporta tot el que vol.
No sé si creu que aquest intent de treure, d'exhumar Franco del Valle de los Caídos és una manera de començar a fer net.
Sí, forma part d'aquest projecte. A mi em van demanar que formés part de la comissió d'historiadors i alguns no historiadors que s'havia de fer al Valle de los Caídos. I la recomanació de la comissió va ser no destruir-ho com algú ha proposat, perquè allà hi ha enterrats més de 30.000 espanyols, no? Sinó convertir-ho en un centre d'interpretació. Sí, explicar què va passar allà, per què es va fer i què va passar allà, entre els que hi treballaven, per exemple, treballadors forçats, presos, etc. Llavors, per aquest canvi de significació, una cosa lamentalíssima era treure Franco. I José Antonio, perquè Franco no és un mort de la guerra, és causant dels morts de la guerra, però José Antonio Primo de Rivera, aquest és un mort de la guerra, que també era causant de la guerra, aquest pot estar enterrat allà, però no en la forma privilegiada en què ho està, sinó com un de tants morts de la guerra.
Vostè, a part de ser un dels supervivents d'aquests bombardejos de l'aviació italiana, també va estar pres en un juic durant uns mesos.
7 mesos i 19 dies.
Durant aquest temps, vostè va estar pres per un manifest a favor de la independència. Hi ha certes similituds, no?, amb l'actualitat. No sé si vostè té contacte amb els líders independentistes a la presó.
Els escric repetidament, i no fa pas molt vaig anar a visitar l'Oriol Junqueras i també el Raül Romeva.
El senyor Romeva, que és sant cugatenc, no sé què va parlar quan el va visitar a la presó.
Doncs els vaig veure molt valents, esperaven aquesta garrotada que ha sigut la petició d'aquestes penes desaforades, ells ho veien venir, això, i evidentment és un cop, però són molt valents, estan segurs que guanyarem i disposats a fer tot el que calgui, i se senten molt confortats per tantes mostres de solidaritat que reben i que presencien, de cartes, visites, aquests cada dimecres allà davant, que fan cançons i els saluden. Veuen que el poble està amb ells, això els dona molta moral. I després, una cosa que jo també havia experimentat quan estava pres, perquè a mi, com que era oficial, era el Feres, de Milícies Universitàries, em van tractar molt bé, com un companyero. No? Doncs, ells no són tractats com un companyero, però el tracte a les presons de la Generalitat és humà, no tenen privilegis especials, però per ells passar de Sistemera a Lledoners ha estat un gran canvi, perquè hi havia moltes sofrences i humiliacions i vexacions allà. I en canvi ara hi ha una privació de llibertat que ja és una gran pena, però hi ha un respecte per ell i per tots els presos.
Vostè, que és monjo de Montserrat, com creu que Déu veu, no?, aquesta qüestió, aquesta qüestió dels presos, aquesta qüestió que no s'està acabant de fer net en relació amb la guerra civil, no?, vostè comentava.
Déu ha creat l'home lliure i deixa que actuem nosaltres. I el seu representant, que és l'Església, doncs alguna cosa hi hem de dir de part de Déu. Concretament, la doctrina de l'Església, del dret a l'autodeterminació dels pobles i també, doncs, de la justícia i d'una llibertat dels pobles, que acaba de rebre la justícia espanyola aquesta condemna del Tribunal d'Estrasburg sobre l'Otegi, no? És una bufetada més de tantes que demostren la falta de justícia de l'administració de la justícia espanyola.
Una cosa seria la justícia divina, no?, i l'altra és la justícia humana.
Déu té molta paciència. Ja ho pagaran, això. Tant de bo es convertissin una mica abans de morir.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. Senyor Hilari Regué, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé, senyor Regué.
Gràcies.